Ràdio Estel.
Què tal? Salutacions, benvinguts al primer cafè de Ràdio Estel. Avui, 11 d'octubre, al programa ens preguntarem si té sentit celebrar a nivell institucional i social el 12 d'octubre, Festa de la Hispanitat i del Pilar. Analitzarem llums i ombres d'aquest dia amb l'economista Arcadi Oliveres, el doctor en dret José Luis Salido i l'advocat i exdirector d'Afers Religiosos Xavier Puigdollers. Poc abans de les 9 parlarem també de cultura amb el poeta Carles Duarte. Ja a la segona hora, com tots els divendres, comentarem totes les novetats cinematogràfiques amb l'Àlex Vintró i de nutrició i salut amb la Maria Josep Rosselló. També, per cert, presentarem el Festival Clicània dedicat al clic de Playmobil. Tot això més aquest divendres al primer cafè de Ràdio Estel.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Comencem el repàs de les notícies més destacades d'aquest divendres. Artur Mas emplaça la plataforma Som Catalunya, Somos España a votar a la consulta sobiranista.
Doncs efectivament, ahir el president català va rebre els organitzadors de la concentració a favor de la unitat d'Espanya que se celebrarà demà, Dia de la Hispanitat, a la plaça Catalunya. Els representants de la plataforma Som Catalunya, Somos España han valorat positivament la trobada amb Artur Mas i han volgut desmarcar-se de qualsevol actitud violenta que hi pugui haver aquest Dia de la Hispanitat. D'altra banda, el conseller d'Interior, Ramon Espadaler, va assegurar ahir que estan coordinats amb el Ministeri de l'Interior perquè els autocars amb grups de la representació més extrema de l'ultradreta no puguin accedir a Catalunya per participar en els actes convocats a motiu d'aquest 12 d'octubre.
Mentrestant, el Parlament Català, Ciutadans i Partit Popular escalfen la celebració d'aquest 12 d'octubre abandonant la Cambra Catalana abans de la votació d'una moció que, per cert, condemnava l'enaltiment del feixisme.
Doncs sí, Convergència i Unió va carregar contra l'actitud d'aquests dos partits, Partit Popular i Ciutadans, després del gest que van tenir ahir dijous al Parlament, quan van abandonar l'hemicicle després d'unes intervencions tenses en el debat d'una moció de condemna del franquisme. El debat es va escalfar, com dèiem, quan la CUP va recriminar el Partit Popular i Ciutadans que demà es manifestin al costat de grups feixistes. Aleshores, el portaveu de Ciutadans, Jordi Cañas, va demanar la paraula, però la presidenta del Parlament li va negar. Cañas va seguir parlant amb el micròfon tancat i ja va arribar a acusar els diputats de la CUP de manifestar-se al costat de terroristes, fins que Núria de Gispert els va fer callar. Escoltem-la.
S'ha acabat, eh? Senyors diputats i senyores diputades, s'ha acabat. No tenen vergonya de fer el que estan fent. S'ha acabat. S'ha acabat. Perfectament. Marxin. Perfectament.
L'incident que va provocar l'abandonament dels diputats del Partit Popular de Catalunya i de Ciutadans va comportar que no hagin participat en la votació de moció que, finalment, recordem, va ser aprovada per 105 vots a favor i un en contra.
Repassem altres notícies d'aquest divendres 11 d'octubre. El Congrés aprova la LOMCE amb els únics vots del Partit Popular.
Doncs sí, tota l'oposició hi va votar en contra, excepte el Fòrum Astúries i UPyD, que es van abstenir. Ara, un cop aprovat el projecte de llei, es remetrà al Senat, on els grups podran presentar-hi esmenes. Si se n'aprova el text tornarà al Congrés per rebre l'últim vistiplau. Si no, s'aprovarà directament a la Cambra Alta. Catalunya i tres comunitats més ja han avançat que no aplicaran aquesta llei que, entre d'altres qüestions, eleva el castellà a llengua vehicular a totes les aules de l'Estat.
I atenció, perquè Esquerra guanyaria avui les eleccions de Catalunya a casa nostra en 3 punts més que Convergència i Unió en intenció de vot.
És el que conclou una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, el CEO, fet amb motiu del debat de política general, que també indica que el president Artur Mas va guanyar el debat. Els republicans guanyarien els comicis amb un 21% d'intenció de vot, seguits de prop de Convergència i Unió, que n'obtindria un 17%.
I avui també us destaquem que Panrico esquiva la vaga amb un acord per al pagament de les nòmines.
La mensualitat del mes de setembre es pagarà en 3 tandes al llarg d'aquest mes i la d'octubre serà abonada a mitjans de novembre. Direcció i treballadors negociaran un pla de viabilitat de la companyia que vol acomiadar gairebé la meitat de la plantilla d'aquí al 2015.
Ara mateix passen 5 minuts de les 8 del matí, obrim crònica internacional. Demòcrates i republicans continuen enfrontats per la batalla del sostre del deute als Estats Units, que amenaça de portar el país a la suspensió de pagaments el 17 d'aquest mes.
La Casa Blanca no ha pres cap decisió sobre la proposta dels republicans de pujar durant 6 setmanes al sostre del deute nacional, que actualment és de tensió de 16,7 bilions de dòlars, per evitar que el país entri en suspensió de pagaments. En un comunicat, l'administració nord-americana informa que les dues parts continuaran buscant vies d'acord en les pròximes hores. El Fons Monetari Internacional, de la seva banda, ha advertit de les conseqüències molt negatives a nivell global si Washington no eleva finalment el sostre del deute federal i aboca els Estats Units a la suspensió de pagaments.
El primer ministre libi, Ali Zeidan, ha estat alliberat.
Segons diversos mitjans estatals, Zeidan ha pogut tornar cap a la seu del govern libi després d'haver passat hores retingut per un grup d'exrebels integrats a les forces de seguretat dependents del Ministeri de l'Interior d'aquest país. El mateix primer ministre ha explicat al seu compte de Twitter que està bé i que els seus captors li han reclamat que dimitís del seu càrrec. L'anomenada cèl·lula dels revolucionaris libis havia afirmat que seguien ordres de la Fiscalia i relacionaven l'acció amb la missió especial dels Estats Units, que, recordem, la setmana passada va implicar la captura d'un presumpte líder d'Al-Qaeda.
Més notícies en clau internacional. L'exprimer ministre belga i fins aquesta mateixa setmana president del Partit Popular Europeu, Wilfried Martens, ha mort.
Segons ha comunicat la seva formació política, Martens ha mort aquesta matinada als 77 anys. Fa només dos dies, recordem que va deixar el càrrec del president dels Populars Europeus per motius de salut. Martens, considerat un dels arquitectes del model federal belga, va ser el primer ministre de Bèlgica també entre l'any 79 i el 92. Presidia el Partit Popular Europeu des de l'any 90. El funeral es farà el divendres de la setmana vinent.
L'escriptora canadenca Alice Munro, de 82 anys, va guanyar ja el Premi Nobel de Literatura, segons ha anunciat l'Acadèmia Sueca.
Entre els relats breus, Munro està considerada una de les escriptores actuals més destacades en llengua anglesa i, a més, també és l'única a l'hora d'escriure en poques pàgines el més profund de la psicologia humana a través de personatges quotidians. Al llarg dels anys ha publicat nombroses recopilacions de relats curts.
Del Nobel de Literatura passem al Nobel de la Pau, perquè avui es coneixerà el nom del guanyador o guanyadora, l'únic Nobel que s'atorga a Noruega.
La llista de candidats és llarga, de fins a 259, tot i que algun nom podria resultar familiar, com de Malala Yousafzai, la jove activista pakistanesa pel dret de les nenes a anar a escola i el que va rebre, recordem, que va rebre un cop al tret dels talibans. De fet, aquesta noia, que després de l'atemptat viu exiliada al Regne Unit, va rebre ahir mateix el Premi Sakharov, considerat el Nobel de la Pau europeu. També figuren entre els possibles Nobels de la Pau el soldat nord-americà que va filtrar informació de Wikileaks, Bradley Manning, i també el secretari general de les Nacions Unides, Ban Ki-moon.
En esports, comencem parlant de bàsquet. El Barça ha guanyat la cinquena Lliga Catalana seguida davant del FIAC Joventut per 85-73 en la final disputada a Fontajau.
A les baixes de l'Orbeck i Oleson s'hi ha afegit també la de Sada amb una fissura en una costella. Navarro, en canvi, ha reaparegut contra pronòstic. Arbines, amb 19 punts, ha acabat de consolidar el premi del jugador més valuós.
En tenis, Roger Federer va caure ahir eliminat a Xangai contra Gael Monfils.
Federer no recupera la forma, sembla. El tenista suís va perdre en 3 sets davant Monfils als vuitens final del Masters 1000 de Xangai. Per la seva banda, Rafa Nadal sí que s'ha classificat pels quarts contra Carlos Berloc. Djokovic també ha passat ronda, però Verdic, quart cap de sèrie, ha caigut a mans de Nico Almagro.
A motor, Jorge Lorenzo i Dani Pedrosa veuen fluixa la sanció a Marc Márquez. Sara, què han dit?
Doncs tant Lorenzo com Pedrosa han criticat durament Marcel la sanció lleu a Marc Márquez per l'acció, recordem, que va acabar amb Pedrosa a terra al Gran Premi de l'Aragó d'ara fa uns dies. Lorenzo diu que el Mundial es premia la conducció temerària i Pedrosa, de la seva banda, lamenta que no es canviïn comportaments perillosos. Marc Márquez, que no perdrà posicions a la graella de Malàisia aquest cap de setmana, diu que ell continuarà pilotant igual. Recordem que se l'ha sancionat amb només un punt del seu carnet.
En futbol, l'Espanyol ha celebrat aquest dijous la Junta General d'Accionistes.
No hi ha hagut problema per aprovar els punts de l'ordre del dia i el balanç econòmic presentat pel Consell. L'Espanyol va tancar el darrer exercici amb 117.000 euros de benefici, però el deute és encara de 141.000 milions d'euros. Malgrat aquesta xifra, els mandataris blanquistes i blaus asseguren que ja han deixat enrere el moment més crític per l'economia del club blanquiblau.
I en Fórmula 1 s'està disputant ara mateix la segona tanda de lliures al Japó, que ha començat a les 7 del matí. La primera ha estat dominada per Lewis Hamilton.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Notícia curiosa del dia, Sara.
Doncs notícia curiosa, Mercè, que l'empresa de transports MRV ha extraviat les acreditacions de premsa que ahir mateix es deurien haver entregat a tots els periodistes que havien d'anar a l'entrega de l'Arquebisbat de Tarragona a les 10 del matí. L'entrega està prevista per avui des de les 10 i fins les 2 del migdia.
sense com em fa sentir.
En clau cultural us destaquem avui que el grup Mishima, el grup català Mishima, farà un segon concert a la Sala Apolo el 20 de novembre.
Al final de la gira del disc L'amor feliç de Mishima tindrà dues dates a la Sala Apolo de Barcelona. El grup liderat per David Caravent va exaurir les entrades pel concert del 22 de novembre i ha decidit fer un altre concert a la mateixa sala el dia 20 de novembre.
Doncs estarem pendents d'aquest concert. Sara, de moment nosaltres ens quedem amb aquesta cançó que estem escoltant de fons, Un tros de fang del grup Mishima.
Tu no saps reconèixer tinc d'or, et sembla una llauna, jo m'arrugo i vaig oxidant-me. El que trobo dolç a tu t'amarga, i per allargar la tonteria que ens cremava avui està ofegant-me. Per allargar la tonteria que ens cremava avui està ofegant-me.
Quart de nou, bon dia, us parla Ignasi Miranda. Tarragona acull aquest diumenge a les 12 del migdia i amb la transmissió per Ràdio Estel i Ràdio Principat la beatificació de 522 màrtirs del segle XX a Espanya. La celebració estarà presidida pel cardenal Angelo Amato, prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants i representant del Papa Francesc. Concelebraran 8 cardenals, 97 arcabisbes i bisbes, entre ells tots els de les diòcesis catalanes i prop de 1.400 sacerdots, amb l'assistència de diversos diaques. La cerimònia comptarà amb la participació de 4.000 familiars dels màrtirs, més de 2.700 religiosos i religioses i autoritats civils, entre les quals destaquen representants de la Casa Reial, el Govern espanyol i la Generalitat. En els cants participaran l'Escolania de Montserrat i el Cor d'Amics de la Catedral de Tarragona. L'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, en declaracions a Ràdio Estel, ha situat l'amor, la pau i la reconciliació en el centre d'aquesta beatificació.
La beatificació del proper dia serà un dia de demanar perdó, però demanar perdó, però sobretot de demanar que ens ajudin aquests sants i aquests un dia d'alegria, no? D'alegria, no? No sé, sembla que de vegades ens obliguen a fer coses que dius, bueno, pues ja estan fetes, no? Jo demano perdó cada dia i ara des d'aquí públicament, si hem fet alguna cosa malament, als meus germans, perquè això no és una cosa que l'estem fent nosaltres.
Durant tot el cap de setmana hi haurà diferents activitats. El fundador de la comunitat de Sant Egidi, Andrea Riccardi, pronunciarà aquesta tarda una conferència sobre els màrtirs del segle XX i l'antiga plaça de toros de Tarragona acollirà demà dues representacions de la passió de Sant Fructuós. També hi haurà diverses exposicions obertes i altres actes públics. Tanquem aquest bloc explicant-vos que la imatge de la Mare de Déu de Fàtima, que hi ha al santuari portuguès, estarà aquest cap de setmana, demà i diumenge, a Roma per a la consagració que el Papa Francesc presidirà diumenge en una missa en el marc de la Jornada Mariana, un dels grans esdeveniments pontificis de l'any de la fe i que reunirà a Roma centenars de moviments i institucions. La missa serà a la plaça de Sant Pere aquest diumenge i s'esperen uns 200.000 pelegrins. Principals titulars de portada a la premsa. El periòdico venç, però no convenç, referint-se al ministre José Ignacio Wert i l'aprovació ahir de la llei d'educació. La Vanguardia, una nova reforma educativa sense consens, diu el titular. El País, els empresaris alerten de noves baixades salarials, tot i la millora. titular principal del diari El Punt Avui. D'altra banda, llei sentenciada, referint-se a l'aprovació ahir, però al compromís de l'oposició de derogar-la si el PP perd la majoria absoluta. Diari Ara titula, referint-se a la polèmica d'ahir al Parlament català, PP i Ciutadans escalfen el 12 d'octubre. El Mundo, la Junta i una altra factura tiren per terra les mentides de la UGT, es refereix a un cas suposat de corrupció a Andalusia. Diari ABC, amb una imatge del primer ministre de Gibraltar, titula Ridícul de Picardo a la ONU. I diari La Razón, la Guàrdia Civil conclou UGT i Comissions Obreres es van finançar irregularment.
El Descosit, amb Gabriel Genescà.
L'anàlisi d'articles de premsa, com cada dia ens la porta a aquesta hora el filòleg Gabriel Genescà. Gabriel, bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com estem?
Molt bé, endavant.
Mira, vivim en un món anomenat occidental en què la democràcia sembla un valor consolidat. Tanmateix, arran de la crisi, en diversos països occidentals s'observen alguns moviments que indiquen que aquesta democràcia està derivant en populisme. Vam il·lustrar-ho amb tres casos recents, els Estats Units, Espanya i França. Pel que fa als Estats Units, com reconeix Jordi de la Torre a l'article titulat En què quedem, de Nació Digital, és ben legítima l'operació dels republicans d'aturar la reforma sanitària d'Obama per la via legislativa, ara que controlen la Cambra de Representants, que és la que decideix sobre el pressupost. Ara bé, és una mesura convenient per la democràcia? El mateix ens podríem preguntar arran de la llei verd d'educació que fou aprovada ahir al Congrés només amb els vots del PP. Com diu Antoni Puigvert a La Vanguardia, en un article titulat L'altre xoc de trens, el ministre, en comptes de promoure un diagnòstic compartit i cercar el màxim consens en un tema tan sensible com aquest, ha optat pel prejudici antagonista per revertir a cop de llei la reforma anterior, cosa que, segons Puigvert, promourà novament les dues Espanyes de què parlava Machado. Tanmateix, en aquest procés s'han seguit també tots els protocols democràtics establerts. I si l'expressió màxima de la democràcia són les eleccions, segons els darrers sondejos realitzats a França, els propers comicis europeus els guanyarà el Front Nacional de Marine Le Pen, una política populista d'extrema dreta que proposa la sortida de l'euro, el restabliment de fronteres i l'aplicació de mà dura contra la immigració, com assenyala avui l'editorial del País, titulada Ofensiva Antieuropea. Tot plegat fa pensar que la democràcia, entesa només com un mer statu quo, no té futur i que cal interpretar-ne constantment l'esperit per tal de perfeccionar-la. Això és el que no fan Marine Le Pen, Verd i els membres del Tea Party dels Estats Units, però en canvi, sí, afortunadament, Merkel a Alemanya i Letta a Itàlia.
Moltes gràcies un dia més, Gabriel Genescà, per la teva anàlisi. Fins dilluns. Bon cap de setmana.
Fins dilluns, igualment.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Hola, sóc el Xavi Coral.
I jo la Sara Cruz.
Som els presentadors de la nit.
I us hi esperem a tots.
Recorda, el 15 de novembre a l'Auditori del Fòrum de Barcelona.
Jo també hi seré.
Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any més que mai ens unim en una vetllada que serà inoblidable. Reserva't el divendres 15 de novembre per unir-te a nosaltres. I creus? Vine. Més informació al 93 409 27 70 i a les webs radioestel.cat i catalunyacristiana.cat.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I Ajuda l'Església necessitada enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Àrea de serveis. El trànsit.
Passen gairebé 6 minuts d'un quart de 9 del matí. Coneguem com se circula aquesta hora per autopistes i carreteres catalanes des del RAC Roger Serra. Molt bon dia.
Oh, bon dia. En plena hora punta ara parlem de molts problemes en aquesta xarxa viària. Per exemple, entrant per l'extrem sud de Barcelona hi ha cua de vehicles de més de 3 quilòmetres a l'autopista del Garraf entre Viladecans i Sant Boi. Ara mateix va molt plena l'autopista del Garraf amb retencions importants per venir cap a Barcelona. També hi ha la carregada a l'autovia A2, lenta amb retencions, Pallejà, Sant Feliu i més endavant entre Sant Joan d'Espí i Cornellà. Pel que fa a l'autopista B23, aquí els vehicles s'aturen primer al tram de Sant Feliu, més endavant entre Sant Just i la Diagonal. També ho fan en sentit contrari, entre Molins de Rei i el Papiol. I a l'autopista AP7 parlem de problemes a causa d'un accident. Hi ha trams de retencions entre Sant Cugat, Rubí, arribant al Papiol. Aquesta és una molt carregada, tant al tronc central de l'AP7 com al seu lateral, l'AB30, en direcció sud. Acabem a l'extrem nord de Barcelona. Autopista del Maresme, ara aturades d'un parell de quilòmetres tota la zona de Badalona. Ara hi ha cua, retencions a la pota nord a la B20, d'un quilòmetre aproximadament. I l'autopista del Vallès, sortint de Barcelona amb cua entre el Nus i Torre Baró, més endavant entre Montcada i Ripollet, però també d'entrada hi ha trams aturades a Sabadell, a Montcada, accedint a Barcelona, sobre l'autopista C58. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Roger. Molt bon dia. Ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, i destacar que amb motiu del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, des d'avui fins al 21 d'octubre, Rodalies de Catalunya posa en funcionament un tren especial diari per facilitar la tornada a Barcelona en sortida de Sitges a 2:15 de la matinada. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Avui cal posar-se jaqueta, sobretot de bon matí, per un sistema frontal procedent del nord d'Europa que creua avui Catalunya. Però aquest fred té data de caducitat. La setmana vinent pujaran força les temperatures. Avui farà sol, però serà un sol d'hivern que escalfa poc. Aquesta matinada, recordem, hem tingut alguns ruixats a les comarques de Barcelona i de Girona i ventades als dos extrems del país que poden persistir durant el dia. De fet, ara mateix a Tarragona i a Girona i a Barcelona també estan caient algunes gotes d'aigua. El temps millorarà de cara al cap de setmana amb un gran domini de sol i amb una clara recuperació de les temperatures al migdia, però atenció perquè de bon matí i a la tarda s'imposarà la fresca o el fred.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafé. A Bracafé torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I al ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafé. Trobareu Bracafé a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. A Ràdio Estel, el primer cafè. Cada diumenge a les 8 del matí, Església Viva, el magazín d'actualitat cristiana de la diòcesi de Girona, presentat per Àngel Rodríguez. Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Sent client de Caixa Empresa, com creu que serà el seu préstec ICO a la Caixa?
Estic segura que tota la tramitació serà simple i flexible gràcies a l'assessorament del gestor de negoci de l'oficina.
A la Caixa posem a la seva disposició els préstecs ICO per donar suport als projectes d'inversió i d'internacionalització que tingui, tan fàcil com li cal a la seva empresa. Caixa Empresa. En els negocis sempre estem al seu costat.
Escolta, a tu t'agrada estrenar?
Esclar, i a qui no li agrada?
Doncs has d'anar al Cort Inglés. Tenen camises o pantalons d'Ústim per només 29,95 euros. Perquè estrenis el més nou i estrenis nous preus.
Amb el que dius, ve de gust anar-hi i estrenar moda.
I jo t'acompanyaré, perquè com que es renoven constantment, segur que hi ha alguna cosa nova per mi.
A l'octubre estrena el més nou. Estrena nous preus al Cort Inglés.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Demà 12 d'octubre i Festa de la Mare de Déu del Pilar se celebra el Dia de la Hispanitat, una jornada a la qual les institucions i la societat catalana, espanyola i llatinoamericana han donat diferents significats amb partidaris i detractors durant la història recent. Ahir una batussa al Parlament, quan el diputat de la CUP David Fernández va acusar el PP i Ciutadans d'ajuntar-se amb grups xenòfobs i neonazis demà en les concentracions al carrer, reflecteix d'alguna manera la polarització i l'abisme en les opinions diverses a l'hora de viure el 12 d'octubre. Mentrestant, la plataforma Som Catalunya, Somos España, organitzadora de la concentració a la plaça de Catalunya per la Unitat, reitera el seu compromís amb la democràcia i es desmarca de qualsevol manifestació ultradretana o franquista. Artur Mas rebia ahir aquest col·lectiu que elogiava per la seva banda el gest del president. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia, Ignasi. Doncs són molts els aspectes que es podrien destacar sobre el 12 d'octubre i la hispanitat. L'origen es troba en l'anomenat descobriment d'Amèrica o l'arribada dels primers colonitzadors espanyols a l'altra banda de l'Atlàntic ara fa més de 500 anys. Segons les diferents visions, va ser un trobament cultural, la imposició d'una manera de veure la societat i també el món, un alliberament de pràctiques ancestrals inhumanes, una colonització violenta o fins i tot un genocidi. Certament hi va haver fets violents en la hispanització del continent americà, però molts historiadors atribueixen aquesta pràctica rebutjable a grups que no van complir les consignes donades des de la monarquia castellana o espanyola, inicialment pacífiques, mentre altres consideren que l'arribada a Amèrica va estar marcada per l'eliminació de costums i la violència amb el vistiplau o la tolerància d'Espanya. En qualsevol cas, la formació del que avui anomenem la hispanitat va molt més enllà d'una decisió de la monarquia espanyola i inclou nombrosos aspectes socials, econòmics, culturals i també ètnics. A banda de l'origen i de la història, el 12 d'octubre és dia que la societat catalana i espanyola veu amb llums i amb ombres. Uns consideren que és un dia de celebració perquè, malgrat tot, la hispanitat és la font de la nostra història amb el rerefons cristià que representa la tradició de la Mare de Déu del Pilar. Altres, en canvi, pensen que aquest dia no s'ha de celebrar, en uns casos perquè les ombres pensen més que les llums i en altres perquè no se senten identificats amb Espanya i la hispanitat. Amb les posicions clarament diferenciades i en un moment en el procés i el debat sobiranista de Catalunya aguditza aquesta polarització, demà es viurà un 12 d'octubre que pot ser el més tens dels últims anys. Això passa mentre el conjunt d'Espanya sí que predomina la sintonia amb la festa pel seu accent institucional i cultural i també perquè hi ha un pes important de la tradició. Per exemple, cal tenir ben present que els països hispanoamericans demà és en general una gran festa, cosa que visualitza d'alguna manera aspectes positius del que va passar a partir de l'any 1492. Un altre tema important és que a nivell institucional el 12 d'octubre és el Dia Nacional d'Espanya des de finals dels anys 80, quan es va determinar curiosament mentre el governaven els socialistes amb Felipe González al capdavant. Va ser una decisió força acceptada socialment en un positiu gest de consens després de les oscil·lacions de la transició democràtica. Potser de la mateixa manera que molts catalans no nacionalistes van acceptar per consens que la diada fos l'11 de setembre i els segadors fos declarat l'himne nacional, també hi va haver catalans i espanyols crítics disposats a acceptar en nom del mateix consens un 12 d'octubre com a dia de festa. Les coses, però, no són fàcils amb l'evolució dels esdeveniments i amb el legítim debat sobre una Catalunya sobirana o sobre una Espanya diferent de dels últims segles. La diversitat en tot això està garantida.
Gràcies, Sara. Amb aquests elements i altres, comencem el debat. Avui Avui ens acompanyen Arcadi Oliveres, economista, president de Justícia i Pau a Barcelona. Molt bon dia, senyor Oliveres.
Bon dia.
Gràcies per haver tornat després de l'estiu. Molt contents
molt bé,
de tenir-lo.
No, vosaltres.
Ens acompanya d'altra banda també Xavier Puigdollers, advocat i president de l'Associació d'Amics de Sant Ramon de Penyafort, així com també exdirector general d'Afers Religiosos de la Generalitat. Bon dia, senyor Puigdollers.
Bon dia.
I finalment saludem José Luis Salido, doctor en dret i professor de dret laboral a la Universitat de Barcelona. Bon dia, senyor Salido.
Bon dia, buenos días a todos.
Bé, com veuen i valoren vostès, si poden respondre breument per començar la celebració del 12 d'octubre, a nivell social, polític, religiós, com vostès ho vegin. Senyor Salido, per exemple.
Sí, yo creo que en la exposición que ha hecho Sara queda muy claro que la hispanidad tiene multitud de facetas, es decir, facetas culturales, facetas religiosas y tal. Lo cierto y verdad es que aquella madrugada a las 2 de la mañana entre el 11 y el 12 de octubre de 1492, Juan Rodríguez Bermejo, llamado Rodrigo de Triana, dijo tierra a la vista y se descubrió el continente americano. Por tanto, desde ese momento se ha venido celebrando en todo el mundo occidental, la fiesta de la hispanidad, que ha tenido distintos nombres a lo largo de la historia. Pero lo cierto es que, como se decía en la introducción, eso se celebra en por lo menos la mitad del mundo y además se celebra de una manera muy importante. Y yo creo que nosotros deberíamos estar orgullosos porque justamente a ese nombre que, bueno, ha tenido distintas connotaciones, ¿no?
Se le dedica al Día de la Raza.
Efectivamente, en la última, el Día de la Raza, pero es bien sabido que en 1931 un sacerdote llamado Vizcarra, en un diario que se llamaba Ecos de España, escribió y dijo, oiga, esto de llamarle el Día de la Raza no tiene demasiado sentido, a partir de ahora habría que llamarle Día de la Hispanidad, y a partir de ese momento, el año 31, se le llamó el Día de la Hispanidad. Y otra curiosidad, dentro de esas múltiples facetas, que la primera vez que se celebra el Día de la Hispanidad en España es en 1911, en Catalunya. Cosa curiosa, Damián.
Bé, aquesta visió en principi positiva, senyor Arcadi Oliveres, per exemple, i senyor Puigdollers després.
Bé, sincerament,
ja la seva impressió,
sospitar que la meva impressió no és massa favorable. Evidentment, es poden celebrar els dies que un vulgui. Jo penso que on més sentit té celebrar el dia aquest, 12 d'octubre, és a Saragossa, perquè és la Virgen del Pilar. I, per tant, és la seva patrona local i, en conseqüència, tenen dret a fer, com nosaltres per la Mercè, a les seves festes corresponents. Fer això en funció de l'acte aquest del descobriment d'Amèrica ja no m'agrada, entre altres raons, perquè Amèrica estava descoberta molt abans.
Ja existia, això està clar.
Hi havia anat molta gent, i això és una historieta que ens ha explicat sempre i que a vegades doncs, podia agradar, però que no té sentit. No tant per si es pot dir que era descobrir o no, que ja dic que ja estava descoberta, sinó sobretot per les barbaritats que van venir després de totes aquelles insinuacions que es deien aquí a la presentació. Jo m'apunto, com vostès poden suposar, a del genocidi. No hem fet altra cosa que un genocidi absolut.
També per què un genocidi? Perquè un genocidi
implica... Hem fet desaparèixer pobles sencers, hem fet desaparèixer cultures...
Però també hi ha hagut barreja de races.
També hi ha hagut barreja, però clar, sempre...
Cosa que potser els Estats Units no poden dir tant, per exemple.
Bé, jo penso que tots els processos colonials, britànics, francesos, etc., són bastant genocidis. I encara voldria fer una cosa que aquí no ha sortit a la presentació i que potser no és el dia de tractar. En aquest tema d'Amèrica, Catalunya hi té una responsabilitat enorme pel tràfic d'esclaus que va fer i que va generar enorme riquesa a Catalunya. Avui en dia, si mirem les grans fortunes catalanes, d'aquí són herència, veurem que en bona mesura moltes d'elles són herència del tràfic d'esclaus. Per tant, negatiu tot al 100%.
Aquí entraria tot el que dèiem d'aspectes econòmics, de fer les Amèriques, d'anar allà a fer fortuna, que molta gent, catalans i no catalans, van tenir.
Clar, no catalans,
sí, però l'efecte de los indianos aquí en Catalunya tiene una força i una presència enorme.
Bé, per tant, visió positiva, visió negativa, senyor Puigdollers, vostè amb quina de les dues s'apunta? O queda entremig? O hi ha matisos?
Jo crec que, com sempre, hi ha matisos a fer en tots els sentits, no?, per aportar alguna altra cosa. A veure, jo penso que hauríem de separar bastant l'aspecte religiós de l'aspecte civil, cultural, tradicional, polític, etc. No? És a dir, una cosa és una qüestió de celebració religiosa, la Mare de Déu, sota l'advocació, com ha dit l'Arcadi, a Barcelona una i a tots els pobles tenen la seva advocació particular i que, per tant, això porta la seva devoció, les seves tradicions. I una altra cosa és tot l'altre. Realment, aquell dia es va descobrir, potser no es va descobrir perquè ja hi havia, però sí que hi ha l'entrada en la consciència, segurament, cultural, política d'aquell moment, d'aquest nou món, d'aquelles noves terres, no? Diuen que Colón anava a un altre lloc i es va trobar una terra que en aquell moment, això és el que explicaven les tradicions també, no? Però sí que és veritat que això de la hispanitat, jo encara no sé ben bé què vol dir. Si la hispanitat ve de la Hispània romana, doncs era un significat diferent a tot el que s'ha volgut donar ara. I realment, si
potser agafessin... una hispanitat ampliada, no? El continent, bueno, americà seria...
Potser ampliada, però que realment el que ve després a resultes d'aquella hispanitat seria precisament una gran diversitat de pobles dintre d'aquesta Espanya, no? Cultural, amb una llengua originària, però que després va derivant en altres llengües, formes de veure la vida, tradicions, fins i tot gastronomia, és a dir, que dintre d'aquesta pell de brau, no? que poèticament es diu, hi ha molta diversitat, no? I que això podria quedar inclosa en aquest terme hispanitat, també en aquells pobles d'Amèrica, però que en canvi no queda inclosa. Quan es diu hispanitat, estàs dient una forma determinada i concreta.
Avui ens acompanyen en el debat, en el Mirador de l'Actualitat, l'advocat Xavier Puigdollers, el doctor en dret José Luis Salido i l'economista i president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres. Senyor Salido i senyor Oliveres, si volen, sí, replicar alguna cosa més.
Zacarías de Vizcarra trata de explicar justamente por qué le da él el nombre de hispanidad, ¿no? Y dice, hombre, este descubrimiento de América, ¿qué supone andando el tiempo? Esto lo escribe en 1931, ¿no? Y dice, hombre, andando el tiempo, lo que no resulta nada razonable es llamarle a esto el Día de la Raza. Y dice, porque claro, en la hispanidad hay blancos, hay negros, hay amarillos, hay malayos, hay no sé qué, hay no sé cuántos. Oiga, por tanto, eso de llamarle el Día de la Raza...
El concepto de raza también ha cambiado
mucho. Efectivamente, dice, aquí lo que se trata es de una comunidad, él habla de comunidad, de pensamiento, de lengua, de cultura, de ideales y demás. Por tanto, él dice, lo mismo que hay una cristiandad, y se llama cristiandad a la comunidad de los cristianos, tiene que haber una hispanidad, de que es la comunidad, él habla de comunidad, tiene una comunidad de los pueblos, de las personas y tal, que obedecen a un mismo ideal, a una misma cultura, a una misma lengua, etcétera. O sea, que eso él explica, ¿eh? Él explica lo que significa el tema de... Sin embargo, yo quisiera hacer una matización, porque es importante. Siempre se habla del famoso genocidio de los indios de América y esa serie de cuestiones y tal. Bien, es verdad que Fray Bartolomé de las Casas, cuando él escribe su desastre sobre las Américas y demás, y esto pues llega aquí, hay una cierta conmoción. Pero lo cierto es que desde el punto de vista civil, la monarquía católica, la monarquía española, desde la reina Isabel en 1492, que prohíbe la esclavitud. No olvidemos que Fernando el Católico, en la famosa sentencia de Guadalupe de finales del siglo XV, prohíbe todo tipo de esclavitud y tal, y ojo, donde más cuesta obedecer es aquí en Cataluña, justamente, es decir, es el último reducto, ¿verdad?, que queda todavía de esas relaciones de siervos y demás y tal, ¿no? Y, sin embargo, Carlos V ya, rememorando a su abuela, pues dicta una serie de disposiciones que se les llaman las nuevas leyes de Carlos V, en donde establece, pues para esos pueblos nuevos, se prohíbe la esclavitud nuevamente, se crea el salario familiar, se regulan normas de trabajo, etcétera, etcétera.
Mm-hmm. Senyor Arcadi Oliveres, perquè clar, aquí d'alguna manera es qüestiona el genocidi, vostè diu que sí que ho va ser, que es van fer moltes barbaritats i que d'alguna manera seria responsable el país colonitzador.
Home, com tots els països colonitzadors, jo penso que les colonitzacions britàniques i franceses i alemanyes en el seu moment, en alguns països d'Àfrica, tenien també aquestes característiques. Jo voldria tornar a aquesta idea de disparitat, perquè de l'única manera que a mi em sembla pràctic o possible d'entendre és amb una connotació de caràcter lingüístic. Igual que a França han establert allò que en diuen la francofonia, que és una mica tota la història de les antigues colònies franceses, que avui en dia més o menys parlen francès, i aquí hispanitat, doncs, com es recorda aquella llengua. I per això potser nosaltres ens sentim una mica més desplaçats, perquè la nostra llengua és el català, és l'espanyol, o el castellà. I llavors, a partir d'aquí, doncs, aquesta hispanitat, si jo l'entenc des del punt de vista lingüístic, ens pot quedar una mica més lluny. Aquesta és la meva interpretació.
La llengua pròpia de Catalunya és el català, però també es parla castellà aquí. Aquí també, doncs, sí, hi ha gent que ho veu doncs, de diferents maneres. Senyor Puigdollers.
Sí, jo, amb el tema aquest del genocidi, doncs, és evident que va haver-hi una sèrie de maltractaments i d'abusos a la població d'allà. No? El que sí que és també la reacció de Fray Bartolomé de les Casas també posa en evidència en paper què és el que està passant. I això també va provocar una reacció anti tots aquells fets. No? Ens hem de situar en el moment determinat 1500, principis del segle XVI, no? Sí, sí. Per tant, les sensibilitats i cultures són molt diferents i d'allà ressorgeix tot l'inici, anem a dir-ho, que després podrien ser els drets de respecte a la persona. No,
no oblidem...
Però sí que les coses són com vaig dir.
No oblidem que los enemigos tradicionals d'Espanya, evidentemente, magnificaven tots aquests acontecimientos, no? O sea que, realmente, franceses, ingleses i tal, deien, los españoles, Hispania, un desastre, és evidente, no? Però eren enemigos de la pròpia Espanya.
Senyors, anem tractant diferents aspectes del que comporta la celebració del 12 d'octubre. A casa nostra, a Catalunya, des de l'any passat, la plataforma Som Catalunya, Somos Espanya, grups de catalans que no volen la independència, organitzen una concentració per una Catalunya espanyola, per la unitat i contra la independència, en definitiva. Després de molts anys en què la celebració a Catalunya semblava monopolitzada o dominada per grups d'ultradreta i franquistes, pot ser positiu? Pensen vostès que recuperi una visió de la hispanitat potser més democràtica? Cal recuperar la centralitat també en això, el consens, de tot plegat, què en pensen? O és difícil?
Yo pienso lo que decía Puigdoller antes, que es mucha verdad. Es decir, separemos las cosas. Si hablamos de la hispanidad, hablamos de la hispanidad. Otra cosa es los fastos civiles, y si en un momento determinado eso coincide con la fiesta nacional de España, si eso coincide pues con es decir, son cosas distintas.
Es que el 12 de octubre el va declarar Festa Nacional d'Espanya amb el govern de Felipe González.
Sí, sí, claro,
teòric consens.
Claro, salíamos de un régimen muy especial, y hombre, todo país que se precie debe tener una fiesta nacional. Y por tanto, bueno, pues pareció que esto que ya era una tradición de 500 años, pues podía ser perfectamente la fiesta nacional de España. Pero yo creo que eso no tiene nada que ver con la hispanidad, eso es otra cosa. Podrían haber puesto pues otra fiesta, otro día.
Dues commemoracions al mateix dia.
Exacto, son dos conmemoraciones que coinciden en el tiempo, pero una cosa es hablar de la hispanidad como tal hispanidad y otra cosa es decir, oiga, ¿cómo están reguladas las fiestas en España?
Bueno, mica relació també té, no?
Vamos a verlo.
Si és el dia d'Espanya és per la hispanitat.
Es como si quisiéramos tratar aquí también dentro de este invento pues todo el resto de fiestas y volveríamos ahí a los acuerdos internacionales con la Santa Sede porque celebramos el 8 de diciembre. O sea, son cosas que no son miscibles, no se pueden mezclar, son muy distintas.
Senyor Puigdoller, senyor Arcadi Oliveres, després.
Jo, com sempre, les paraules tenen tants significats que no saps on vaig a parar, no? Vull dir, la festa nacional, ja l'hem liada, no? De quina nació estaríem, no? La festa nacional catalana, l'espanyola, què vol dir? I ja està, els debats sempre hi acorda.
Claro.
Per anar estirant, no? I això és un fet. Aleshores, si aquesta festa, i tornem-hi, és la festa general, és la festa estatal, és la nacional, aleshores, si aquí els conceptes en la unitat, en la diversitat, en la varietat, què és el que celebrem i el que és... Per tant, seran les interpretacions posteriors les que es manifesten i que surten, no? Uh-huh. Si ja després, demà, sortim tots als carrers amb una unitat, malament, demà, doncs és evident que en el carrer hi ha unes interpretacions molt diferents d'aquesta situació.
Certament, no? A Catalunya hi ha moltíssima gent que no li agrada celebrar el 12 d'octubre. Això també s'ha de dir, i la campanya de res a celebrar sembla que ha anat a més els últims anys, senyor Oliveres. Sí, per diferents motius, no només pel nacional català.
Jo vull expressar la meva ignorància i que ningú s'escandalitzi amb el que diré a continuació. Jo em creia que la festa nacional era el 6 de desembre, no sé per què.
La Constitució.
Ara m'acabo de sentir el 3 d'octubre.
Està bé, com a votat està bé.
Si hi havia, abans d'arribar aquí, perquè si dius, quan es va fer això, li he dit el 6 de desembre, no sé per què, o sigui que tampoc...
Arcadi, això, com ho comprendràs, ningú de los oyentes se lo va creer, eh?
No, doncs jo sí,
no,
eh?
No.
I tant.
No cuela, no cuela. Aquesta desfilada de l'exèrcit, el 12 d'octubre...
És una altra cosa, però... Serà una votada o no serà, però jo, sincerament, m'ho pensava. Ara,
doncs avui ja ho sap,
en tot cas.
Cada dia s'aprèn una cosa nova. Ara, al marge d'això, i responent a la pregunta que ens fèieu, jo penso que la llibertat d'expressió ha d'existir sempre. I si hi ha un grup de gent que pacíficament, sempre pacíficament, expressa les seves idees, doncs ens poden agradar més, poden simpatitzar amb ells, però hem d'acceptar que aquestes manifestacions es produeixin i creure que tenen dret a celebrar-se.
I potser en democràcia, doncs, millor que hi siguin democràtiques que no pas o pro-franquistes o pro-dictadura.
Sí, lo que pasa es que estamos en lo de siempre. Mucha gente en Cataluña piensa que... pero es que también mucha más gente piensa lo contrario, ¿no? Y simplemente...
¿A qué referéis?
Bueno, pues a lo que decías hace un momento. Mucha gente en Cataluña piensa que no hay que celebrar nada la hispanidad. Es que mucha más gente piensa que sí, que hay que celebrarla.
Eso, sería entonces, discutible.
Exactamente.
Si es uno de la otra.
Claro, estamos en las relatividades, ¿no? Mucha gente dice, bueno, ¿cuánto es mucha gente? Y tal.
Només hem dit que entonces, sembla que ha anat a més claro, la sensibilitat de no celebrar.
Si resulta que aquí tenemos un gobierno pro-independencia, pro-independentista y demás y tal, y ese gobierno apoya esas ideas, eso tiene más repercusión porque están los medios y tal. En tanto que los que están en casa, que no salen, que no se los oye, que no tienen voz porque los gobiernos monopolizan los medios de comunicación y demás, pues claro, esos parece que no están. Entonces ya conviene que de alguna manera también esas manifestaciones, utilizando la expresión, la libertad de expresión a la que se refería Arcadi, que no puedo por menos que compartir, aunque, vamos, sin que eso sirva de precedente, Arcadi, que podamos coincidir en esa cuestión, pues evidentemente también tiene que hacerse para que se vea un poco pues esa fuerza de la sociedad civil, ¿no?
En tot cas, allò de les majories silencioses no ho discutirem, perquè els qui no van a una manifestació, evidentment, són molt plurals. Segur que n'hi ha que no sintonitzen, o n'hi ha que potser sí i no han pogut anar.
Sí, o sigui, ja de tot, ¿no? Lo mismo que los que van, ¿no? Porque también se dijo que el año pasado en la manifestación del 11 de septiembre, pues iban muchos porque estaban simplemente enfadados con el gobierno por
no los impuestos
y efectivamente no eran independentistas, ¿no?
Bé, senyors, per anar abreujant i ja en la recta final del Mirador de l'Actualitat d'avui, per repassar altres aspectes, el protagonisme de l'exèrcit espanyol en un dia institucionalment fort, com és el de demà, sempre hi ha aquesta desfilada, ja molt tradicional, per cert, demà per primera vegada no presidida pel rei Joan Carles, que s'està recuperant d'aquesta intervenció coneguda al Maluc. Senyors, del protagonisme de l'exèrcit o del sentit que pot tenir...
Sí. Yo creo que se viene dado por los propios textos constitucionales. Fijémonos que cuando debatimos otras cuestiones, siempre hacemos referencia a ese título preliminar de la Constitución y la ubicación de las instituciones. Y decimos, el artículo 6 de la Constitución, los partidos políticos. Artículo 7 de la Constitución, los sindicatos y las organizaciones empresariales. Artículo 8, el ejército, como garante de la unidad y la independencia de España. Por tanto, tiene su sentido que el ejército también, en estos casos, pues participe junto con la sociedad civil, es un hermanamiento del ejército y la sociedad civil en estos acontecimientos, porque es que la propia Constitución nos lleva y nos conduce a ello.
Señor Cadí Oliveras, ¿qué en pensa?
Dues coses, ara el company José Luis dirà que dic una butada, però la diré. Jo no demano si continua tenint protagonisme l'exèrcit espanyol, o sigui, per mi la pregunta és, continua tenint sentit tenir exèrcits? Ja sé que és una pregunta molt diferent i que es desplaça cap a
l'altre. És la mateixa, però en general, no?
No, però vamos, però no voy a decir que és una butat, perquè això ja te lo he oído decir en altres ocasions. O sea,
un cop admès,
que lo crees.
Un cop admès a aquesta situació, quan veiem a França el dia 14 de juliol, és evident que també en fan de desfilades militars.
Tots
si admeten
l'existència,
jo no l'admeto, però això que l'admeti, aleshores, una cosa és corresponsable. Però aquí hi ha una petita matització que sí que li podria fer a José Luis. Diu que el capítol 8è de la Constitució...
El títol preliminar, a l'article 8è,
bueno,
parla de la
garantia i d'això.
Ho diu,
Ha sortit en els diaris, ara fa cosa de 3 o 4 mesos, que aquest article no va ser redactat pels pares de la Constitució. Es va presentar un senyor uniformat de militar i en aquell grup de pares de la Constitució els hi va donar un sobre i els hi va dir aquest article s'ha de redactar així, els hi va dir o no els hi va dir. I el que ara diré no és una votada, però sí que és la meva creença. Això és un cop d'estat.
Si no nevero, he ben trobat.
Estem en democràcia, en tot cas, la visió particular és ben legítima per això, senyor Puigdollers.
Com a comidilla està bien.
Jo entrant en això, m'he cridat l'atenció, és aquest redactat que de vegades tenen els textos legals, que després diu exactament què volen dir. Que diu garante de. No? Qui ha de ser el garante de la unitat, de la democràcia, del respecte? Per què ha de ser l'exèrcit? No està un Parlament que s'ha elegit cada temporalment pel poble, no?
Mm-hmm. Per la sobirania.
O per què no hi ha altres forces de la societat? Per exemple, sigui entre parèntesis i se'm permet una mica l'acudit. Per què no és la universitat, que són els savis els que es dediquen a estudiar, els garantes de tot això? I curiosament, els que estem aquí a la taula, tots tres són professors d'universitat. Jo no sé si garantiríem amb una mateixa orientació, una mateixa problemàtica, no? Però segurament hi hauria discrepància i al final arribaríem a un consens o votaríem, i com són tres, al final...
Sí, lo que pasa es que a los sabios, como tú bien dices, al pobre Sócrates le dieron cicuta, ¿eh?
Per això, però això és l'exèrcit, vol dir que hi ha una altra cosa darrere, no? En aquesta garantia.
La fuerza, la fuerza, hay que decirlo.
Ens donaria per parlar molt sobre l'exèrcit, que això és un tema per un altre debat, sens dubte, si els exèrcits han canviat, si tenen sentit en democràcia, en fi, podríem discutir molt. Avui ens han acompanyat el doctor en dret José Luis Salido, l'economista i president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, i l'advocat i president de l'Associació d'Amics de Sant Ramon de Penyafort, Xavier Puigdollers. Només una pregunta molt breu per contestar si o no, si o no canviarien radicalment la celebració del 12 d'octubre a nivell polític, institucional, social...
En absolut.
Vostè no la canviaria, nada, senyor Salido?
Estoy encantado de que eso se celebre.
Es poden revisar coses sempre.
No, però estoy encantado de que eso sea así. ¿Por qué tengo que cambiarlo?
Senyor Puigdollers?
Jo la canviaria. Faria un altre tipus de celebració, torno a dir, separaria aquestes connotacions, la religiosa i la civil, i faria una cosa més civil i més festiva i menys política.
Senyor Oliveres,
suposo que ja s'ho podrem imaginar. Res a celebrar.
Res a celebrar. Per cert, el procés constituent es presenta aquest diumenge a Barcelona a les 11 del matí a les Fonts de Montjuïc.
El 13.
No, el 13, sí, aquest diumenge. Sí, no, queda clar. Serà una festa, també, en aquest cas.
Vol ser una festa de presentació, allò que quan jo era petitet deien la festa de posada llarga de les noietes, doncs una cosa de l'estil.
Doncs a les Fonts de Montjuïc a les 11 del matí diumenge. Gràcies, Arcadi Oliveres, José Luis Salido i Xavier Puigdollers. Fins la propera, bon dia.
Si Déu vol.
Adéu-siau.
Adéu, bons dies. Adéu.
Ràdio Estel.
La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, el Papa peregrina al Bressol de Sant Francesc. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat. Joc, jugades i jugadors es mouen en el camp de la vida. És el nou llibre de Francesc Malgosa, Vides en joc, un assaig novel·lístic sobre l'ésser humà. Protagonistes amb qui tothom s'hi sentirà identificat. Un relat que convida al joc net i a desterrar-ne el brut. Vides en joc, de Francesc Malgosa, editat per Claret. Troba-la a les llibreries especialitzades.
Amb Hipercor estalvies una...
I una altra vegada.
Perquè tornem el 50% de l'import en més de 500 productes rebot per la teva següent compra, des d'ara mateix i sense compra mínima.
Per exemple, paquet de paper higiènic Scotex 30 rotlles més 10 gratis, 14,64 €.
I de rebot t'emportes 7,32 €.
Acostuma't als nostres bons preus a Hipercor i a Hipercor.es.
Oferta vàlida a la península.
Avui fem el cafè amb...
amb Carles Duarte, actualment president del Consell Nacional de la Cultura i les Arts. Va ser present aquest dimarts passat en el lliurament dels Premis Nacionals de Cultura 2013 i dimecres en la presentació de la revista Poetari. Ha estat, entre altres tasques, secretari general de la Presidència de la Generalitat en els últims anys de govern de Jordi Pujol i ha format part de nombrosos projectes culturals, polítics i socials a Catalunya. Amb Carles Duarte parlem breument els propers minuts. Senyor Carles Duarte, poeta i president del Consell Nacional de la Cultura i les Arts, molt bon dia.
Molt bon dia.
Primer de tot, li volem demanar un balanç dels Premis Nacionals de Cultura que s'han lliurat aquesta setmana, on Eduardo Mendoza, Imma Monsó, Germán Bonin i Josep Ramoneda han estat els grans triomfadors.
Sí, aquest acte és un acte d'una gran rellevància, és un acte que es fa cada any i que distingeix les personalitats més rellevants del món de la cultura al nostre país. És un acte més que es va retransmetre per televisió íntegrament i que té una dimensió de trobada entre el món de la cultura i el conjunt del país, no? Hi ha aquest homenatge a figures d'una gran importància, com vostè mateix esmentava, des del punt de vista teatral, des del punt de vista del pensament, des del punt de vista de la literatura, de les arts plàstiques, diguem-ne, ens ofereix, o de la ciència, també en aquest cas la doctora Castellví, ens ofereix una imatge que reflecteix l'aposta que determina, diguem-ne, la personalitat col·lectiva del nostre país, que està molt associada a la seva dimensió cultural.
També han rebut la distinció Josep Maixencs, director de l'ESCAC, sí, i també el pianista Agustí Fernández i l'escultor Francesc Torres, així com l'oceanògrafa Josefina Castellví, entre d'altres, per esmentar-los tots, sí, els possibles.
Sí, 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 efectivament, efectivament. De fet, aquest any hem canviat el format dels premis, perquè fins ara es concedien 16 categories, i ara finalment doncs hem reduït. Primer hem fet desaparèixer les categories, perquè semblava que, diguem-ne, hi havia una certa gremialització dels premis, cadascú tenia el seu premi, per entendre's, els escriptors tenien el seu premi, els artistes visuals tenien el seu, etc. No? Nosaltres som partidaris, diguem-ne, que d'oferir una visió integral del món de la cultura, que tots els sectors culturals se sentin representats per aquestes figures, siguin o no, diguem-ne, del seu àmbit, i que el conjunt del país si les posi en valor. Jo crec que aquesta és una bona manera de reforçar la projecció d'aquestes figures tan notables. Perquè, esclar, si quan s'ha deixat 16 premis, arriba un moment que, diguem-ne, que queda diluïda, no?, la percepció, la notorietat, no?, dels missatges que tu vols transmetre. En aquest cas, doncs, s'ha reduït a 10 persones i totes elles, em sembla, són d'una trajectòria molt destacada en el seu àmbit i en el conjunt del que és la vida cultural del país.
Recordem que en els Premis Nacionals de Cultura, en el lliurament, en l'acte, va ser present el president Artur Mas, que va atribuir a la cultura el fet d'aconseguir que Catalunya sigui un país democràtic, pacífic i integrador. Bé, per acabar, i d'altra banda, senyor Carles Duarte, només una qüestió breu. Vostè va participar aquest dimecres en la presentació de la revista Poetari, una de les nombroses activitats culturals en què, vaja, que tenim arreu del país. Sí. Ens ho pot explicar?
Aquesta revista realment és molt, molt interessant, molt notable. És una revista vinculada a una editorial de Girona que es diu Corbet Edicions, impulsada per el senyor Quim Corbet, que n'és l'ànima, però que al seu entorn, diguem-ne, ha aconseguit teixir un reguitzell d'afinitats, de complicitats, de sintonies, que en fan realment una revista extraordinàriament important, no tan sols, diguem-ne, en el nostre àmbit literari i cultural, sinó també per la atenció que presta a les traduccions d'autors d'altres llengües, no? I aquí doncs hi ha personalitats com la Mireia Vidal Conte, com la Vinyet Panyella, com en Lluís Calvo, com el mateix Quim Corbet, com la Susana Rafart darrere, però és que veus l'acte, per exemple, aquest que comentàvem, doncs va aglutinar, vaja, moltíssima gent, no? I jo crec que això fa que tots plegats siguem conscients i apreciem i estiguem orgullosos d'aquesta vitalitat de la vida cultural del país, que més enllà de les dificultats que es produeixen per la crisi econòmica, manté viu l'esperit, l'alè, no?, aquesta dimensió estètica, però també espiritual i també moral, que ens dignifica col·lectivament.
Doncs des d'aquí saludem totes les persones que tenen a veure amb la poesia, que s'hi dediquen, aquesta poesia de sempre, poesia renovada, però que ajuda molt també la vertebració d'una societat que veu en aquest art escrit la poesia, doncs també d'alguna manera la seva ànima. Moltes gràcies, senyor Carles Duarte, poeta i president del Consell Nacional de la Cultura i les Arts. Vol afegir alguna última cosa per acabar?
No, en tot cas, l'enhorabona per la feina que feu des de Ràdio Estel, que segueixo i que valoro, i em sembla que és una contribució realment molt valuosa al nostre panorama comunicatiu. L'enhorabona.
Gràcies, senyor Duarte. Bon dia, una abraçada. Adéu-siau.
Bon dia.
sentirem fins a les 9, Edith Piaf, protagonista de l'efemèride del dia, amb la cançó La Vie en Rose. A les 9 arriben la Mercè Raga i la Sara Cruz amb la segona hora. Quedeu-vos amb nosaltres en el primer cafè de Ràdio Estel.
Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.